Yes.
Welcome to Radio India.
Radio India. La mejor forma entera. Radio India. La mejor forma entera.
La beca d'investigació del Consell de 2023, recordem, es va concedir a l'equip d'investigadors format per Gabriel Alomagarau, professor lector de la Universitat de Barcelona de Geografia Humana, i Lluís Jané Gil, arquitecte i professor associat de la UIP. Aquesta investigació gira al voltant del projecte Les Eres de Formentera, Etnografia, Geografia i Cartografia. És a dir, que avui farem una mirada en aquest sector primari i en aquest espai tan decisiu pel que fa a l'activitat agrícola formentera com són les eres. Comptem aquí amb el professor Alomà a Ràdio Illa. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
També ha vengut a l'estudi de Ràdio Illa el professor Jané. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I tenim com a convidat molt especial en Pep Ferrer, en Pep d'Andreu. Molt bon dia, Pep.
Bon dia per tots.
Moltes gràcies als tres per venir. Endavant, Gabriel Alomà.
Sí, nosaltres, jo volia començar per dir que nosaltres pensant que aquesta xerrada que avui compartim amb en Pep Ferrer, no, amb Pep d'en Andreu, és una xerrada que té molt de valor. Té molt de valor perquè la feim a un dels, diríem, protagonistes vius, protagonistes vius de lo que nosaltres deim la cultura de cereals. La cultura de cereals, ordi, blat, etc. No? De Formentera, i que, bueno, no és altre que protagonista que en Pep Ferrer. I aquesta cultura de cereals, nosaltres hem vist que se manifesta, diríem, de moltes maneres, no? Però, bàsicament, aquesta cultura de cereals, nosaltres la referim a tot aquest treball, totes aquestes activitats humanes que han estat implicades en sa sembra i sa recol·lecció de cereals, d'esgrà, especialment d'esblat, que és una planta que, esblat és una planta que ha marcat, i encara marca avui, ha marcat l'alimentació de la gran part de la majoria de la població mundial. No tenir cereal, no tenir blat, vol dir no tenir pa. I no tenir pa és un greu problema per la major part de la humanitat. No? I nosaltres també hem tingut la sort que en Pep Ferrer, en Pep d'en Andreu, mos ha duit a veure avui unes antigues eres de Formentera que encara n'hi ha, que com sabeu són aquests espais rodons, no? O bon antigament, s'abatien els cereals per obtenir, per recol·lectar el gra amb el qual se feia el pa. Clar, sense pa, sense blat, sense gra, no hi havia pa ni molts altres aliments que depenen de la farina, no? De manera que l'antiga pagesia de Formentera tenia uns espais que estaven especialment dissenyats i dedicats a recol·lectar aquest gra. Aquest gra després se duia en els molins i allà se transformava en farina. Per tant, la primera cosa que a nosaltres, jo crec que jo mateix, no li podríem demanar a en Pep Ferrer és que mos digui, si mos pot dir, a quina època de l'any se solien començar les feines de batre a cera. Entenem que en l'estiu, però no sabem ben bé quin mes, o qui, si hi havia algun dia en especial.
Bueno, jo pues us contaré el que sé, molt de gust de rebre aquests senyors que han vingut de Mallorca, en Gabriel i en Lluís, amb molt de gust els he rebut per explicar més o menys el que jo he viscut. Sí, començàvem a la tarea de segar en el mes de maig. El primer divendres de maig es havia de fer una gavella, es havia de cuir un poquet de sembrat. Teníem aquesta idea, dèiem que era perquè es conservava millor, no deixava de ser una mania, quizà, però ho fèiem. Però sí, en el refrany ja ho deia, en su maig, a segar me'n vaig. I començàvem en sordi. Sordi madurava més pront que el blat. Segàvem sordi. Normalment, a mà, i si n'hi havia bastant de poder, ja ampliàvem sa faus. Però la major part es segava amb mà. Per què? Procuràvem que la paia fos llarga perquè llavors es havien de fer els paers. Era el primer que es feia, es segar sordi i batre sordi. Llavors començàvem el blat perquè ja venia un poquet més endavant. I entonces venia encarretallat una cosa, després l'altra. El blat també el segàvem a faus. El blat sí que el segàvem tot a faus, perquè es feia més fort dins la terra i era molt més mal d'arrencar. I es segava tot el baixet que es podia per salvar més paia. Es feia primer en gavelles. Les gavelles eren uns manats petits, que llavors en fèiem les garbes. Les garbes ja eren més grosses. Les garbes ja eren uns feixos que potser pesaven 50 o 60 quilos, el blat, perquè el blat també era més pesat. I havien de ser dues persones a manejar-les. Els atreginàvem amb un carro, a cera, perquè s'havia de deixar el camp libre per amullar-hi els animals, les cabres joves, que encara feien llet, i entonces s'aprofitava el que havia quedat d'alguna espiga i miquetes de paia. I allò, pues, els en fèiem una serra a la vora de cera, de garbes d'aquelles. A lo millor 200 garbes o 300. I començàvem a batre, en seguida que ho teníem tot recollit a cera, començàvem a batre damunt ses eres, com han anomenat aquests senyors que han vingut a veure-les. Es componia d'estendre-ho una mesa damunt cera que quizà tenia dos pals de gord quan estava estufat. El blat es havia de batre en su sol. Si no hi havia sol, no es podia batre el blat. Havia de ser en ple del dia, començant a les 9, si era un dia clar, o a les 10, fins a mitja tarda. Es aprofitava molt en el migdia, que era quan més, més rostit estava, perquè si era més rostit, pues es feia més via. I es batia en el que hi havia a la casa, siguen mules, siguen cavalls, siguen asens, es duia un carretó de batre darrere cada animal. Si eren dos animals, normalment es duia un carretó de batre cada animal. I allí, pues, dant voltes de Montsera, fins que es coneixia que les espigues estaven escofollades, que les espigues ja no tenien gra i que... sí, que la pa està escapolada, perquè la pa s'ampliava per menjar dels animals. I, bueno, es feia llavors paers, de la paia de sort es feia un rotllo fora, decantat per fora, perquè quan ploïa no, allò no begués, perquè a cases així per posar la paia n'hi havia poques. Es feien uns paers, si eren redons, talment redons, es deien paers. I si es feien un poc llargs, es deien paeres, com si fos una femella. I, bueno, i hasta, llavors, quan es tenia el paer a 2 metres d'alt, es feia uns forats i s'hi posava el gra, perquè s'aguntava molt bé el gra allí dins, perquè era un puesto molt sec, la pa és molt seca, i s'aguntava molt bé el gra. I quan el teníem el gra dins, que potser hi posàvem hasta 15 i 20 corteres dins cada forat d'aquells. I continuàvem per amunt fent el paer igual, allò es cobríem una mica de paia d'ordi perquè no es mesclava en sugrà, i es feia el paer que potser tenia 3 metres d'alt. I es començava baix més ample i de dalt acabava, no dic en punta, però a lo millor molt més reduït. I es cobria llavors de seresta de sordi, perquè seresta de sordi no bevia, era una cosa que escopia l'aigua. I es feia un bon caramull d'aresta de sordi, que quan es ventava, bueno, d'això no n'he parlat, però en parlarem, de que quan estava trossejat, sembrat, que estava prou capolat, pues, si hi havia vent, i si no n'hi havia, havia d'esperar que n'hi hagués. Es ventava en forques tirant-ho a l'aire, quan més a l'aire més es triava. Entonces, a la banda del vent quedava el gra i a la banda de sota vent anava la paia, que anava amb una serra de paia. I no quedava del tot net el gra encara. El gra llavors se li havia de dar una passada de pala, unes pales que també eren manejades per una persona i es tirava també l'aire i sortia ja el més menut de tot. I llavors encara se li dava una altra passada o dos, amb un garbell que se li deia serè, que podia tenir, quizà, 80 centímetres de diàmetre o un metro, era bastant gros. I era manejat per una persona damunt un banquet, perquè allò era bastant alt, allò tenia almenys prop de 2 metres, perquè... També el vent, això que anava sortint, el vent triava el gra del pioset que quedava menut. I si quedava alguna espiga, que no estàs desfeta, també quedava. i se li daven dos passades. Llavors ja quedava el gra com per dur el molí. Es posava dins els paers o es duia en el sol a casa, el posàvem dins sacs i el teníem al sol, perquè quan més sec estava el gra, més se conservava. Perquè havien de mirar de que s'any havien, si no, si era dolent s'any, pues, que mos das per tenir de passar l'any vinent. Perquè es mirava molt això de tenir menjar per tot l'any. Això era un secret, i quan més sec estava, més se conservava. Si no es feia corcó, un bicho que es deia flares, m'apareix. I allò ho buidava i només quedava la pell. I si mateix es conservava bé sol, pues s'aprofitava molt bé. S'havia d'aprofitar tot completament. I en temps de matances, que hi posàvem sort i dins els forats després, pues cada setmana traiem 4 o 5 sacs d'ordi, i si era blat, pues abans d'anar en el molí, perquè eren els molins el que molí, que tampoc no hi havia farineres, pues també el anàvem traient en més poca quantitat. Anàvem traient d'aquell paer tot l'any. Anàvem traient gra. I d'aquesta manera mos ho arreglàvem fent molta feina. Feina, i una feina bruta i pesada. Perquè quan érem 3 o 4 de muntonera i tots tiràvem la forcada a l'aire, pues mos omplien de paia uns als altres. Duim un bon capell, però el capell no ho parava tot. Sí mateix. I tampoc no podíem portar molta roba damunt, perquè ens ho fardes estiu, que el treball es feia. I acabàvem allà per Sant Jaume, miràvem de tenir-ho tot llèssim. Teníem aquesta, perquè la festa de Sant Jaume era una festa molt grossa, a Formentera, que durava el millor 2 o 3 dies, i miràvem de que aquelles festes poder descansar ja, perquè havíem sofrit molt, havíem fet molta feina pesada. I llavors pues, teníem una temporadeta de descans. I així era, més o menys, com ens arreglàvem en aquell temps. Si hi ha alguna cosa que penseu que no li he dit i que la sapi, pues, també ho la contestaré molt de gust.
Sí, sí.
Però jo, tot això ho he fet, no és a dir que ho hagi sentit a dir als meus pares. Jo tot això ho he fet perquè vaig començar 11 anys a treballar en la terra. Així és que figurau-vos el que tinc i tot el que he fet en la vida.
Interessantíssim tot això que m'ho has contat. Jo, de fet, volia començar agraint-te molt tota aquesta conversa, perquè, efectivament, nosaltres fa un any que estem fent aquest treball a nivell teòric, però aquest testimoni en primera persona d'en Pep és molt, molt valuós, no? Nosaltres tenim unes altres ferramentes que ha estat imatges aèries, que tenim la imatge aèria de 1956, que també és molt valuosa, i on sabeu com era aquesta Formentera preturística, i entre aquests camps i aquestes tanques sabeu uns rotllos blancs damunt un fons més fosc que evidencien que hi eren aquests espais, aquestes eres circulars, no? I els hem identificades, els hem pogut comptabilitzar, i després hem fet una comparació entre aquesta imatge del 1956 i la que tenim del 2023. I hem vist que n'hi ha bastantes que han desaparegut. Formentera, el territori està més trinxat, està més fragmentat, s'han construït bastantes cases noves que han obviat aquest espai, i altres han arribat fins als nostres dies. I aleshores, a partir d'un treball de camp bastant minuciós, pràcticament anant era, les que han pogut arribar, les hem anat identificant i mantenint. Són espais bastant senzills. Al final ha quedat una resta d'un tros d'art de circumferència, de pedra. N'hi ha que estan millor, n'hi ha que estan pitjor, n'hi ha que s'han restaurat, algunes que estan més bé. I bé, podem dir que queden més o menys 170 eres a dia d'avui a Formentera, i 139 més que tenim identificades en aquesta foto històrica del 56, que sumen un total de 309. Per tant, hi ha una densitat molt, molt important d'eres en aquest territori.
Deixem-me preguntar-vos, sí, sí. Com és una era? O sigui, més o menys les mesures, la superfície?
A Formentera, les més grans són d'uns 20 metres de diàmetre, i les més petites de 10, en funció, suposo, que de l'extensió que tenien. Realment, això és el que hem pogut anar inventariant. I, bàsicament, tenen una vora de pedra que delimiten aquest espai circular, i enmig està prensat en terra. I, de vegades, si hi ha una mica de desnivell, hi ha com una paret que ajuda a anivellar i que sigui el més plana possible, sempre amb un mínim pendent, perquè quan plogui aquesta aigua sí que que pugui sortir, no? I moltes vegades una cisterna o un desestren, no sempre, per aprofitar tot aquest espai i que servís per recollir aquesta aigua, no?
Cada casa tenia un aire?
Això ho sabrà més...
Les cases que hi havia agricultura, sí. Sí, perquè no es anava a batre a casa del vací. Es batia, si tenien més poca cuida, cera era més petita. I si era una finca molt grossa, cera era més grossa. Però cada finca, sí, cada propietari tenia la seva era.
I coses...
Sí, sí. Que era de terra, normalment, de ciment, en aquell temps, quan jo no n'hi havia cap. Era de terra ben apiconada. Que es havia primer de batre en la terra trisa, que està ben seca, perquè quedava més la terra assentada i no feia barraca. I llavors, si no ploïa, quan la tenien ben llisa, hi posaven paia damunt i hi passaven un rulló de pedra, que a casa n'hi ha un encara, de rulló d'aquestes, que pesa a lo millor una tonelada, tirat per un animal i de voltes allí, fins que pensaven que s'era piconada. I quedava prou bé que apenas es desferrava una mica de terra batent. Quedava molt, molt piconada, com si fos de ciment, quasi. Sí, quedava molt bé.
Avui, justament, però, amb aquest passeig, Pep, que hem fet plegats, que hem anat cap als Pujols, que hem estat damunt cera ja abandonada de Can Maians dels Pujols, hem vist que en aquella sí que hi ha com un paviment que s'ha fet posteriorment, com un ciment, un morter de calç...
Sí, pensam que no pugui ser i tot de mescla. La mescla tenia el nom de mescla, que era una mescla de calç i arena. I es feia allò que inclús se'n referien les cases i s'empleava molt per fer obra, perquè si ciment Portland no n'hi havia. I allò feia bastant fort, fort feia.
Jo entenc que identificades amb aquest material
jo crec que si era aquesta vintena. Que hem anat a veure, podria ser que ho fos, perquè per ell un material com a blanc, que no representa ser de ciment. Clar. I està molt ben conservat, eh?
Sí, sí, sí.
La mescla durava molt. Sí.
La de Can Acosta, que no hi hem anat avui, però que també ho hem comentat, que té un paviment similar, que...
Sí, 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 està molt ben conservada. No hem nascut plantes dins, ni res, està lliseta i molt polida.
Sí, 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 sí.
Sí.
Inclús moltes vegades, cercant teres antigues que s'havien vist el 56 i hem anat a veure si queda algun rastre, algun vestigi, de vegades queda poca cosa, però sí que és vera que aquesta compactació fa que costi que torni a créixer vegetació. I veus que ja no hi ha aquests camps de blat, hi ha sabines, hi ha romanís, hi ha mates, però hi ha com un redol a bon costa que torni a créixer. I veus que hi ha una clariana, que no hi ha romanís, que just de vora n'hi ha, i efectivament és aquest espai amb aquest esforç que se feia tant, que ara m'ho comentava en Pet, de quedar ben compacte, no?
N'hi ha que els conserven, i altres que no, com sabeu el mateix, jo no l'he conservada, i està plena d'herba que no es coneix que hagi set on era. I, clar, no feia falta. I el que no fa falta, a vegades deixa abandonat.
Clar. O tal vegada han tornat a lliurar el que era l'espai de cera,
moltes,
no?
Moltes persones sí que ho han fet. Si estava dins un camp i estava enmig del camp, per exemple, i allò feia nosa per lliurar, la tornaven a lliurar. Sí, sí, passava això.
Una cosa, Pep, quan nosaltres hem visitat les ceres avui en tu dins el camp, mos has comentat que cera estava el més alt possible dins el terreny o de la finca o de la tanca, no? I que estava orientada en el vent. D'on venia en l'estiu, quan s'abatia el blat, d'on venia el vent normalment a Formentera?
El vent en l'estiu, normalment, si és de bon temps, de migjorn en el llevant. Es passa del migjorn en el llevant. És normalment. Això no implica que un dia no sigui mestral remuntant. Però el 90% dels dies d'estiu el vent va de llevant, xaloc, migjorn. Entonces, cera estava orientada que si tenia poca vegetació en aquests tres vents, era el principal.
Clar, perquè entenem que sense vent no podia separar-se el gra de la palla.
Si havia ventat mai, ens ho venen al mestral. Quan que ja ho teníem preparat per tenir un ras per posar la palla, entonces, si es venen al mestral, el deixàvem per al sant demà.
Ventat. Exacte.
I uns vents al revés no hi ventàvem mai, sempre érem aquests tres vents.
O sigui, les condicions de vents, o se que marcàvem fins i tot, les que determinàvem fins i tot, si se feia feina o no.
I es mirava de fer on era, a un puesto que tingués aquests tres vents un poc llibres.
Sí, i qui s'encarregava de la construcció d'una era? El propi pagès amb l'ajuda d'altres?
El propi pagès.
El propi pagès,
sí,
clar.
Sí, sí, era clar. Una era que no eren necessari tècnics per fer la cera. El propi dueño, pues, era el que ho preparava i duia terra, que normalment es triava una terra una mica especial, que fos un poc gelosa, perquè la gela ve un moment que es fa forta. I terra que fos un poc gelet, però que no fos de més, que no tingués pedres també, i ja us dic, i entonces s'apiconava bé i quedava una era polida.
Sí, sí, sí.
I es mirava de conservar aquella era, perquè era el prioritari, tenir una bona era per...
Clar, clar.
Per poder-hi salvar la cuida del món.
Sí, sí, Lluís mateix Gené ha comentat que eren uns espais senzills, són uns espais senzills.
Normalment
però això no vol dir que no siguin valuosos.
Es feia en hivern, perquè era el temps que ploïa un poquet.
Ah, se preparava en hivern.
Es preparava en hivern per tenir la llesta
digestiva.
Però allò durava molts anys, aquella era, No es havia de... Sí.
No se feia i desfeia cada any, sinó que ja se'l havia quedat.
No, no, potser durava 20 anys sense haver-hi de fer cap clas de repressió. Sí, quedava molt fort i molt bé.
Sí, sí. Pep, i una cosa que a mi m'havia cridat molt l'atenció mentre estàvem fent aquesta investigació, a partir sempre d'aquestes imatges antigues que tenim de 1956, és que hi ha eres que no apareixen en aquell moment, la qual significa que se van construir en posterioritat, que també denota un poc com a Formentera les màquines arriben més tard que potser altres territoris, no? Per tant, fins a quin any se va batre damunt era de manera tradicional?
Jo penso que es va batre fins a l'any, quizás 70.
Del 70, sí, sí.
Més o menys, més o menys. Uns acabaren més prontes que els altres. Llavors ja dugueren trilladores i encara s'aprofitava cera, si mateix, per portar-hi sembrat damunt.
Per tant, se van substituir els animals, per màquines, però l'espai era el mateix.
La trilladora anava a cera.
Sí, 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 sí.
A totes les eres, perquè jo també hi vaig anar, en la trilladora, i normalment es preparava de moncera.
Clar, és costum, i
sí,
era de fer-ho
ja. Era més fàcil de recollir, perquè s'escampava molt el material, i de moncera era un pastollís, i era més bo de recollir. I si caia algun gra, que de vegades també passava, també de moncera es podia recollir, perquè
clar,
mirava
clar.
De salvar tot.
Sí, sí, sí.
I de moncera es mirava de recollir, i si caia de monterba, ja era més mal de recollir.
Sí,
és
sí.
Que es mirava de salvar totes les coses per poder menjar.
Tot s'aprofitava, sí, tot era important.
No podíem perdre res.
No, per exemple, cera que hem vist, la primera de totes, darrere l'iglesi de Sant Francesc, de Namaiança de Sapaia, aquesta, efectivament, és posterior al 56. No surt en aquella foto.
Sí, aquesta és més nova, es veu
moderna.
I tot ensorrar-lo de les pedres que estan cimentats.
Estan cimentats, sí, sí.
Que
sí.
Les altres més antigues no tenen ciment en el rotllo de pedres.
Clar.
I aquesta sí que té ciment, ja. Aquesta ja, jo li conto, quizà...
Dels anys 60, potser.
Dels anys 60, o quizà abans i tot. Mhm. Però per tant... fos de l'any 55, més o menys. Jo em recordo quan la feren de l'estera.
Sí, sí. Se va utilitzar potser 20 anys i després ja va quedar obsoleta,
sí,
no?
Sí, 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 claro.
Va tenir una vida relativament curta.
Sí, sí, sí. Aquesta jo penso que set de les darreres que s'han fet.
Sí, 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 sí.
Perquè les altres són molt antigues. Jo crec que, no ho sé, però molt antigues.
Pep, aquesta la podem veure, és la que hi ha al costat de l'aparcament de terra, entenc,
sí,
no?
Sí, efectivament. Sí. Sí, aquesta és una de les que hi ha accessibles i igual persona que tingui ara curiositat i que no s'havia fixat mai segur que ho veurà amb altres ulls.
No, no l'has vista, Pepo, en aquesta era?
Sí, sí.
Ah, l'has vista?
De fet, ara em sembla que us li vaig comentar amb en Biel que allà darrere de l'església n'hi havia una, però clar, que a mi em pareixia. Ara veig que sí, ho confirmam.
Sí, sí. I aquesta, curiosament, no apareix a sort de foto del 56, que és una bastant monumental i bastant grossa i per tant, és posterior, que crida l'atenció. A mi em va despistar un poc, perquè pareix que després del 56 ja ara pot ser esquivatent, però ja no se n'hagin de construir més, no? I en canvi sí. Sí, sí. I fins i tot com a...
Aquest propietari, que sap el que li... alguns terrenos que abans no els tingués i abans no li hagués fet falta. I llavors, i així, també pot ser
clar
que fos així.
I està un punt també molt estratègic. Avui perquè, quan teníem,
perquè
feia vent.
Eres propietari d'aquest terreno que hi ha el cementeri vell.
Mm-hmm.
Que encara ho és de les seus fies.
Sí, sí, sí.
Tot allò on hi ha l'aparcament aquella terra
sí.
Era propietari.
Ah, d'acord.
De l'amo de Castera, també.
Sí, sí, sí.
I també tenia altres terrenos per aquí i per allà, perquè ell era carnisser i es veu que anava guanyant i anava comprant terrenos.
Sí, sí. No, comentava que quan estàvem allà tots tres junts, que xerràvem, feia un vent que comentàvem que era estat adequat, no?, per curar-se a batre.
Totalment adequat, perquè no n'hi havia de massa poc ni de més.
Clar.
Perquè si era un temporal, doncs s'endués a paia molt lluny. I el que es mirava que quedava la paia al costat de cera, que llavors fos bona de recollir per fer espaiers, que es feia espaiers allà a prop. Mm.
No, i ara que xerrava de propietaris, això vol dir que els propietaris que tenen encara una era visible a casa seva no tenen per què llevar aquesta era, sinó que cera se pot mantenir, se pot conservar, canviant la seva funció, que ja no seria agrària, canviant, per exemple, fer una petita terrassa, per exemple,
clar,
i així conservaríem uns elements patrimonials que són la memòria agrària de Formentera. Per tant, tenen també aquest valor patrimonial, perquè són la nostra memòria de lo que va ser Formentera.
Sí, sí, d'una època d'autosuficiència i d'aprofitar-ho tot, que, com molt bé comentava en Pep, que un granet de...
Perquè de blat salvava.
Sí. Mm.
Aprofitar-ho tot i en termes, diríem,
que
més actuals...
Que a vegades no hi havia, ja de l'any abans, es havia d'acabar el de l'any abans, i es anaven al camp i es agafaven espigues i es salvaven les espigues i es desfeien... així com es podia, i salvava gra, per si qual, per fer sèmola, perquè era una menjada que es feia molt de sèmola, anys enrere, que la sèmola era blat rostidat a sol, es trossejava amb un molinet petit, que li dèiem el molinet de fer sèmola, que rodava amb una maneta, i es començava d'aquesta manera, si no hi havia menjar de l'any abans. Això es feia molt. Anant al camp amb unes tisores,
clar,
i es tallaven les espigues, s'escofullaven, siguin les mans, sigui així com fos, i es feia aquelles embostes de gra per fer una sèmola.
És que no, aquí... I ara, sí, sí. Ara, Lluís, i tu, Ferrer, també des aprofitar-ho tot. Això traduït en el vocabulari d'avui seria ni més ni manco que el que avui s'anomena economia circular. Vull dir que...
Clar, que no
aquella
economia
res, circular això... i sostenibilitat que avui en dia reclamam i reivindicam, realment ja la teníem en aquell temps. Per tant...
Sense dir-li així, òbviament.
Sense dir-li així. És vocabulari que envia, però l'activitat és la mateixa, al cap i a la fi. Escolta, una cosa, Pep. Vosaltres teniu algunes... Perquè tu també cantes cançons.
Bueno, a vegades.
A vegades, eh?
A vegades, feim cantadetes i...
Exacte, sí. I feim... A més, cançons de creació pròpia teva.
Sí, sí, també, em fas que alguna.
Sí. I a nosaltres també ens ha sorprès que no hi hagi unes cançons, així com a Mallorca i Menorca també sol passar, sobretot a Mallorca, que hi havia unes cançons específicament dedicades a la feina del batre, que també se cantava durant el batre. Aquí a Formentera no passava tant, no, no
sí,
te consta
sí,
que hi hagués.
Sí, sí, oh, sí. És que cantava el parell de Montsera, pues, era sovint que cantava, perquè per parlar, com que era tot sol, no podia parlar amb nosaltres. Els altres quan estaven a sombra esperant que els hi tocava el seu turno.
Clar.
I si és que estava damunt cert, es posava a cantar allà davall aquell capell gros i d'aquesta manera pues, ja s'alegrava, perquè com que era un treball que s'havia de fer a su sol, sí, portava un capell gros, sí, això ho fèiem també.
Es cantaven cançons específiques per a aquesta activitat? O,
sí, també, o normal, si era gent cantadora, pues, cantava una cançó, potser l'ensaiava, si havia d'anar una cantada pronta, potser l'ensaiava.
I... Deies que això del cantar quan estava a l'era era quan n'hi havia un sol a sobre esparell, deies.
Sí.
Quina activitat és aquesta, concretament?
A cantar esparell. Pues, si eren mules, anaven a casa, que era el que hi havia a casa, se posaven unes ulleres però que no hi vessin, no per voler-hi més, sinó per col·locar-les, perquè s'emorinaven. Unes ulleres que es feien d'espart i es posaven sobre els ulls, i aquells animals estaven prou avesats que s'aguntaven i feien rotllo, perquè s'aguntaven amb una cadena, que dèiem, amb un cabrestell sobre el cap de l'animal. I aquell cabrestell portava una tireta de corda i anava en el que els aguntava, una tireta per cada animal que hi havia batent. I daven la volta en la cordeta molt templada, però no tasaven de més, si mateix, però molt templada. I aquells animals daven la volta, i el que els aguntava anava fent un recorrido. Perquè la volta que feia l'animal no anava per tot cera, només n'ocupava la meitat. Entonces, si anaven avançant, si no, s'haurien batut sempre un lloc i clar, una hauria quedat desfet i l'altra hauria quedat per batre. Anava recorrent i es mirava de que els animals batessin per tot cera aquell. Era el cuidado que tenia, és que els aguntava. I aquells animals pues, no em portava ni pigals ni dir-los per on havien d'anar. Aquells animals seguien el rumbo. Era com... S'ensenyaven aquells animals per fer aquell treball. I quan estaven avesats, pues, era polida, era una feina polida. I era rato que no era feina pesada, s'aguntar-los. Li dèiem fer una aguntada cada... Potser ens canviàvem, si érem diversos, una cada hora, ens anàvem rellevant, perquè per no estar tant de rato sol. Era un treball que no era el dia més pesat. El dia més pesat era quan llavors havien de ventar. Llavors, quan havien de ventar, ja era un treball pesat i brut.
No, dic, mira, sí que sí, han trobat històries damunt d'aquest espai, no? Aparentment insignificant, que es passaven tantes vegades per davant ni mos havíem fixat.
Hi havia una gloseta que cantava, segons el doc, de muletes, bateu, faceu sa paia menuda. Si la feis llarga i gruixuda, en s'hivern li trobareu.
Fixat. Encara hi ha aquesta memòria.
Sí. Que si la feien bé, pues en l'hivern tenien que menjar.
Clar.
No, i jo anava a demanar, perquè també hem parlat un poc del canvi del clima, un poquet. Tu has notat, Pep, si avui... mos has dit que tu notes, o notava vosaltres, encara que sou de la pagesia, que està en una sequera. Sí, és a dir, notar una falta de pluges.
Que estàvem en una sequera, això és un fet, eh? Però és que any sec s'història en compte, també. Jo crec, el que diuen el descanvi climàtic, que és, que funciona, però anys d'endarrere també n'hi havia d'any secs, eh? Perquè jo he sentit, aquest no l'he conegut, l'any 12 no es va sembrar res a Formentera, i llavors es parlava de canvi climàtic,
no, clar.
Ni res de tot això. I el 1940, devia ser, diu que n'hi va haver un altre, molt sec també. Això és que l'història compta de cada tants anys haver-n'hi un de sec. I el 1960 jo vaig collir blat, però hi havia molts de vecins meus que mullaren el bestiar en el sembrat perquè veien que es havia de secar. I així és que anys secs n'han fet tota la vida. Que venga, de lo que venga, no ho sé. Això jo crec que hi ha períodes d'anys més plogadors, altres menys, però ara la veritat és que tinc una sequera que si mateix quizás no havia estat tan fort mai perquè aquests els pins es sequen. Jo hi vi redors de pins ben secs ja. Que sigui una plaga, estic d'acord, però les plagues també venen de vegades en la misèria. I els arbres, si fes un any, com va fer l'any passat, perquè hasta jo ja he vist garrovers també secs. I si fes un altre any sec, com va ser l'any passat, seria lleig. A Formentera, els arbres que es moririen. Sí. I si mateix la verdó és una cosa polida
sí, tant.
I és més natural.
Sí, això vol dir que el clima del moment, de cada època, realment determina tota l'activitat agrària de Formentera i agrícola, i en el fons és com dir que determina l'economia d'una illa.
Menys mal que mos ha quadrat amb uns anys que vivim del turisme i no mos dèiem de compte. perquè si ve 7 anys que només és més de viure de l'agricultura i la pesca, perquè és de la pesca també es queixen ja que agafen poc peix, i si és més de viure només de l'economia, de l'agricultura i la pesca, que algun dia farien badalls.
Clar, justament però aquest canvi d'economia cap a, sí, en aquest turisme denota també una pèrdua d'aquesta cultura i aquesta tradició, no? Per tant,
claro,
aquesta conversa i aquest treball de feres té la importància que, de reivindicar i posar en valor.
No vivim només del menjar. També ens alegra veure les plantes viure, i si ens podem menjar una fruita que sigui bona, també,
clar, clar,
també ens agrada. I veurem que Formentera, si sequen els arbres, no hi haurà figues, ametlles, ni olives, i cuidado.
I no podem menjar turistes, o sigui que...
I els turistes no ens podem menjar, gràcies si ens deixen algun euro.
Però bé, que no se perdi aquest vocabulari...
Hi ha un refrany que diu que no solo de pan vive l'hombre.
Sí, que, sí, així és.
Que vivim també de veure coses polides i del benestar d'aquest món.
No, i basta amb una conversa amb tu com la que està entenguent ara Pep per donar-nos compte que de la riquesa de la llengua, no, catalana d'aquí de Formentera, és català de Formentera, que és riquíssim. Només en terminologia agrària han sortit moltes paraules que nosaltres de vegades desconeixíem per complet.
Bueno, clar, no?
Cada cosa tenia el seu nom.
Cada cosa tenia el seu nom.
Cada
acció tenia el seu nom. Cada eina tenia el seu nom.
Sí, sí.
Realment
sí,
és un vocabulari molt, molt ric.
Claro, sí, sí, sí. Jo ho crec. No, jo les coses antigues, costums i eines de fer feina i tot això... M'agrada molt les coses antigues, perquè aquests companys els he portat a veure unes ferramentes que he fet a casa, quan diuen Pepo, també li convido a veure-les. He fet un carretó de batre i una arada i jou, i no és que estigui ben fet, perquè jo no som ningú carpinter, però és una demostració que m'agraden les coses que s'empleaven anys enrere. Igualment, els costums, el que fèiem. No és que vulgui passar gent jove que hagi de tornar a sofrir el que he sofrit jo, o la feina que hagi de fer. Jo li desitjo una bona vida i que puguem viure millor que... Però tampoc no em queix de la meva vida, eh?
No, però tampoc joves no estic... que ho sàpiguen, que això
tampoc,
va ser així...
Tampoc no estic interessat de la forma de vida que he fet jo. Estic ben orgullós, i he estat agricultor, però he viscut com les altres persones, si mateix, i no estic interessat de res. I molt de gust de poder fer la xerrada amb vosaltres.
Sí, molt bé, i de compartir amb tu.
I en tota la gent de Formentera, que en Pepo ja sap que venim aquí a parlar, i venim amb molt de gust, i que ells hi puguin estar molts anys a Formentera també de la ràdio, perquè ens fan les preguntes ideals d'així com pensen que han de contestar, i jo n'estic molt content de poder venir.
Nosaltres més.
I molt contents també a Ràdio Illa de poder donar aquest espai relaxat a dos investigadors que s'han mostrat tan interessats per aquest patrimoni de la Formentera agrícola, un patrimoni que està a punt d'esborrar-se i intentem recuperar no només pel seu component físic, sinó, com podeu veure també, doncs per aquesta cultura, aquests termes, tot això que es mou al voltant d'una activitat tan bàsica en la Formentera preturística com era, doncs, batre el cereal. Moltíssimes gràcies als professors Gabriel Alomar Garau, de la Universitat de Barcelona, i al professor Lluís Gené Gil, de la Universitat de les Illes Balears, per confiar en Ràdio Illa i portar-nos avui, doncs, en Pep Ferrer, en Pep d'Andreu, a qui agraïm moltíssim també la seva presència aquí a l'estudi de Ràdio Illa una vegada més. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Igualment a vosaltres.